Parlem ara d'actualitat, cultura, economia i medi ambient amb el professor Joan Boades. Ell és escriptor, investigador i especialitzat en recerca sobre el turisme, la globalització i la crisi climàtica. Estudia els vincles entre el turisme i el canvi climàtic al territori dels països catalans. Molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Doncs bé, encantats de compartir doncs, aquests moments per conèixer doncs, allò involucrat en un dels sectors, bé, si més no, és el més important doncs, aquí a les Illes. Bé, ajuda'ns a enfocar una miqueta el tema. Quin és el lloc que ocupa Balears en el rànquing mundial turístic?
Bé, podríem dir que som una superpotència mundial. És a dir, si agafem primer, per vos fer una idea, si agafem el conjunt de terres de parla catalana, seria el primer país del món en recepció de turistes internacionals. És a dir, tenim més turistes que França i més turistes que Espanya des del punt de vista de turistes per habitant, no? Per exemple, Espanya oficialment tenia abans de la pandèmia 83 milions de turistes, però, clar, en realitat n'hi ha més de 49 que surten de les illes, que són gairebé 14 milions de turistes, o el País Valencià 9,5, o Catalunya gairebé 20 milions. No? Vull dir que som una superpotència mundial per recepció de turisme internacional i també espanyol, però també ho som en relació a el que serien les nostres empreses. No? Aquí és important saber que, per exemple, dins les illes, que són el lloc probablement del món amb més pressió turística per habitant, Eivissa i Formentera tenien l'any 19 20 turistes per habitant i any, per persona, per resident. Això és un rècord mundial, que només tenen petites illes del Pacífic, no? Des d'aquest punt de vista ens hauria d'interessar molt a parlar d'això, dels costos que té això.
Bé, doncs, anem-hi-do. Quins són aquests efectes del turisme en relació amb el canvi climàtic?
Bé, una cosa que és poc coneguda és que aproximadament el 14% de tot el CO2 i altres gasos que provoquen el canvi climàtic, això que ens queixen tant de sequeres extremes, per exemple, de Mediterrània, o que han tingut tantes nits que no han pogut dormir perquè eren tòrrides de més de 25 graus, o que rècord de temperatures màximes, no?, de 40 graus o més, molt de dies, no?, ara aquest estiu, tot això té a veure molt amb el turisme, perquè el 14% de totes les emissions globals tenen a veure amb el transport turístic o directament amb l'activitat turística, bàsicament en l'avió, no? I això vol dir que el turisme amb avió és que actualment no està sotmès a cap tipus de regulació internacional, és a dir, pot seguir creixent com si no existís el problema climàtic, és un dels principals problemes per poder estabilitzar aquest clima que ha acollit a la humanitat els darrers 12.000 anys. No? Això, aquest règim climàtic dolç, amable en la humanitat, s'ha acabat i un dels elements, com dic, més importants de desestabilització és aquest turisme que vam veure, no? Com que parlem de les Balears, és molt important pensar que pràcticament tothom ve amb avió a les Balears i que estem a una de les zones del planeta més calentes, que és la Mediterrània, on tots els estudis científics solvents diuen que l'impacte climàtic és un 20% superior a la mitjana mundial. Què vull dir amb això? Que si volem arreglar el problema del clima, han de canviar el model turístic i això passa inevitablement per reduir molt el transport amb avió i reduir el conjunt del trànsit turístic mundial.
Bé, hi ha estudis sobre l'ús de l'aigua o l'ús de l'energia en les èpoques de temporada turística aquí a les Balears?
A veure, això hi ha poquíssims estudis a nivell global, però la Universitat de les Illes Balears va investigar durant la pandèmia quina era l'evolució del consum d'aigua a Mallorca, no? I va descobrir que l'any de la pandèmia més intens, l'any 20, el conjunt del consum que havia disminuït, perquè no hi havia pràcticament turistes en tot Mallorca aquell any, que havia disminuït sobre el total de l'any, era d'un 25%. Vol dir que el turisme a Mallorca, imagineu Eivissa i Formentera, lo que deu ser, representa com a mínim un de cada 4 litres que ens bevem. I d'això no se'n parla. És a dir, en el moment que hi ha menys aigua disponible, que hi ha menys pluges, etc., que és en ple estiu, és quan tenim més visitants i la factura hídrica d'aigua d'aquest turisme és cada vegada més gran, és molt gran i només paguen els residents amb un factor limitant com és l'aigua bona, que cada vegada es queixa més i amb la crisi climàtica es queixarà més, cada vegada hi haurà més pluges i les que vendran seran més torrencials i, per tant, més poc profitoses, no?
Bé, és un fet que també les illes doncs, viuen del turisme i la majoria de la població fa feina al turisme. Per tant, podríem afirmar que el turisme genera riquesa. Estàs d'acord amb aquesta afirmació?
És a dir, si parléssim dels anys 60 o 70 a les Balears, sí, com a moltes bandes. I els primers anys de desenvolupament turístic massiu, òbviament el que fan és que aflueixi molt de diner líquid que van no existir en una societat agrària com era i pescadora, com era Formentera o com era bona part de les Pitiuses, no? Però això ja no és cert. És a dir, com sabeu, la renda per càpita a Formentera i al conjunt de les illes ha passat de ser la segona l'any 2000 entre les comunitats autònomes espanyoles a ser entre la setena i la vuitena. I la població, en canvi, s'ha disparat. Això vol dir que molt poca gent fa molt de negoci a Formentera i altres illes. Uh-huh. Efectivament, se fa molt de diners, però aquest diner no queda a la comunitat. I cada vegada hi ha més desigualtat social. De fet, fa molt poc, a nivell de la Unió Europea, sortia la notícia que a última hora, per exemple, a Balears, el diari Última Hora, Balears se despeña en el rànquing europeu de renta per càpita, pese al creixement europeu. I ja som la 148a regió de 233 a la Unió Europea. És a dir, de les 233 regions que compta la Unió Europea, les Balears, malgrat tots aquests rècords turístics, només estem en el lloc 148 en riquesa. Vol dir que alguns pocs fan molt, molt de diner, en canvi la majoria no. I quin és el truc? El truc és que aquests pocs s'enduen aquests diners a paradisos fiscals i no reinverteixen en benestar ni en lloc de treball ben pagats. Per exemple, ni en protecció ambiental ni climàtica a les nostres comunitats. I aleshores això s'ha d'acabar, perquè això és extraordinàriament injust.
Bé, com descriuries aquesta evolució entre el turisme dels anys 60 que descrivies i l'actualitat?
Bé, el que ha passat és un típic fenomen de massificació. És a dir, tot el lloc on el turisme s'ha implantat d'una manera massiva i sense mirament en els límits ecològics, amb el clima, en la democràcia, amb el dret dels treballadors i treballadores, allà on ha pogut fer el que ha volgut, al principi ha anat molt bé, s'ha fet molt de diner, ja dic, per exemple, de Formentera, he vist que la gent no tenia diner líquid i en va començar a tenir, però clar, passat 15 o 20 anys d'aquest desenvolupament, i això se va acabar en el nostre cas no més enllà dels anys 90, abocar-hi molta més població, molt més turistes i molta més construcció, el que dona és un empobriment progressiu i és el que està passant aquí. És a dir, la societat Formentera, la societat de les Illes Balears, cada vegada és més pobra a casa seva i una de les manifestacions més evident és la qüestió de l'habitatge. És a dir, el turisme ha arribat a un punt que té un impacte tan gran que ha convertit totes les illes en un immens apartament per llogar i, per tant, la gent que treballa a les illes del país o els fills de la gent que, per exemple, va vendre terreny, ja no pot llogar ni comprar-se una casa a casa, diríem, no? A la pròpia illa on ha nascut o on ha anat a viure, no? Aleshores, l'evolució. O sigui, en aquest nivell és una evolució cap a la desigualtat social i cap a la catàstrofe climàtica. És a dir, com si seguim abocant, com diu el nou govern, encara més turistes sense cap tipus de restricció sobre les nostres illes, ens quedarem sense aigua, no tindrem en compte l'impacte d'aquesta crisi climàtica que farà que el nivell del mar pugi o que hi hagi temporades en l'estiu que pràcticament no es pugui viure o dormir a les Balears i, per tant, el turisme es desviï i, per tant, no tenir dos dits de front. Aquí lo intel·ligent és per veure el futur i preparar-se per lo que ja està començant a passar, protegint la nostra població i la seva qualitat de vida.
Bé, doncs, en alguns estudis i en algunes mencions i anàlisis parlaves de colònia vacacional. És aquest, què és exactament?
Sí, jo he estat estudiant això unes quantes dècades. El que vull dir és el turisme que hi ha a Balear no neix del no res, neix d'una planificació i aquesta planificació es fa durant la dictadura, durant el franquisme. Uh-huh. Durant el franquisme, Espanya se va convertir la segona meitat del franquisme en un paradís turístic, però no tot Espanya. No hi havia turistes a Madrid o a Galícia, internacionals en refereixo, o Castella, només hi havia alguns llocs, no? I Mallorca, Eivissa i Formentera van ser d'aquells llocs elegits com Marbella o com la costa gironina o com Canàries pel règim, no? I en aquest sentit, per què? Perquè eren llocs on hi havia una tradició obrera massa important, per tant no hi havia capacitat de protesta en un temps de dictadura i, per altre costat, perquè el sol i la platja sortien gratis. No havia de fer res el règim per muntar això. Una indústria normal ha de capacitar els treballadors, o has de fer una inversió molt gran, no? Aquí, el que va fer l'estat franquista va ser col·locar-hi aeroports, col·locar-hi depuradores, fer tot el possible perquè fos fàcil arribar a algun lloc d'Espanya, com les nostres illes, bàsicament Mallorca, Eivissa i Formentera, Menorca no, en principi, i aleshores el que va fer va ser extreure el màxim de benefici, en part privat, per gent que era important en el règim. Quan el règim s'acaba i passem al règim monàrquic actual, el que fa és una adaptació d'això, però al final és el mateix. És a dir, a Formentera es treu molt de suc. Hem de considerar que és com una mina al sol, no? Formentera és com una mina al sol, hi ha molt poca gent que hi fa molt de diners, però la gent que viviu a Formentera cada vegada és més pobre perquè el cost de la vida és més alt, perquè no pots accedir a l'habitatge i perquè tot s'ha posat a un preu que ja és impossible viure-hi, per no parlar del deteriorament ecològic i paisatgístic, no? Aleshores, en aquest sentit són colònies, dir, llocs on pràcticament no hi ha serveis públics. Vas veure el problema que teniu, per exemple, en què hi vagin mestres o policies o metges o infermeres a Formentera, perquè no se pot viure amb el sou que es paga. S'hi treu un profit molt gran, però no s'hi reinverteix, perquè paga molt pocs impostos, però s'endú paradisos fiscals, i el poc d'impostos que se paga s'envia a Madrid i aleshores se reinverteix a altres zones de l'Estat. No? En aquest sentit són colònies i venen del franquisme. No ha hagut un canvi, des del punt de vista turístic, no ha hagut un canvi econòmic a les nostres illes, el que ha hagut una continuïtat de model turístic. El pas de la dictadura a la monarquia actual no ha suposat cap millora per la població que viu a les illes, no? I això és molt lamentable. Hi ha un munt d'estudis que ho demostra a nivell macroeconòmic.
Bé, també parles de culturació de la població. En què consisteix i això està passant al nostre territori?
Sí, sí, això és típic de poblacions que no són metropolitanes, és a dir, que no tenen gran capital i que han sofert una gran allau turística, no? El que jo us puc dir és que, per exemple, si parlem de població, aquest model turístic tan depredador amb el clima i els recursos naturals i que no produeix gaire benestar, sí que produeix una cosa, que és treball precari. A Catalunya s'ha estudiat que un treballador de l'hostaleria o la restauració, un restaurant, necessita treballar 14 hores diàries per tenir el salari mitjà d'allà. Vol dir que l'hora treballada en el sector turístic i de restauració és la més barata del mercat. Aleshores, és molt fàcil trobar feina, tant el turisme com a la construcció. Aleshores, això atreu molta gent, cada vegada viu més gent en aquests llocs, però què passa llavors culturalment? Que quan arriba la gent aquí no es troba unes escoles o un sistema polític ni administratiu que permeti conèixer la cultura del país, la cultura de Formentera, per exemple. El resultat final és que allà on hi ha hagut molt de turisme a l'estat espanyol, per exemple, aquí, el creixement de la població des dels anys 60 és molt superior a la mitjana espanyola. Per exemple, entre l'any 60 i l'any 2020, segons l'Associació de Ciència Econòmica Regional Espanyola, un organisme molt solvent, la població espanyola ha crescut un 55%. A Catalunya ha crescut el doble, pràcticament, 98%, però a les illes el triple, 158%. Què vol dir això? Que el turisme és un imant demogràfic enorme perquè vengui gent a fer feina a la construcció i a l'hoteleria i a la restauració per preu molt tirats, però això té un impacte cultural molt gran perquè aquesta gent que ve, que abans només era de la banda castellana d'Espanya i ara ve de tot el món, fa que la cultura local es quedi cada vegada més diluïda. És a dir, un poc, per la gent que coneix Nova York, un poc allò de Chinatown o de Little Italy. És a dir, vivim tots a Nova York, però uns només en el barri italià, els altres només al barri xinès, etc., i no se relaciona entre ells. A Formentera o a Mallorca passa exactament igual. És a dir, hi ha molta més població que abans, però cadascú té el seu circuit i hi ha molt poca societat comuna. Això és la culturació, aquesta incapacitat de tenir una societat compartida, no?
Bé, dit això, perquè tothom vol viatjar, perquè bé, ara mateix estàs parlant doncs, de les conseqüències per al conjunt de la societat, no des d'aquest punt de vista científic, però en canvi també observam una realitat i és que tothom vol viatjar. Què té aquest fet de viatjar en el nostre context social com un bé del que tothom vol gaudir?
Bé, aquí hi ha de dir dues coses, sobretot. No? Una, el viatjar no és un dret humà fonamental. Per exemple, tenir aigua potable, tenir un habitatge, o poder menjar cada dia i tenir una educació digna, això són drets humans. Però viatjar no. Tant és així que l'Organització Mundial del Turisme ha calculat que aproximadament només el 4% de la població mundial, d'aquests 8.000 milions de persones que som, només el 4% se pot permetre sortir una vegada a l'any, algun dia, travessant una frontera a una altra banda. És a dir, només hi ha un 4% de la població mundial que pot fer turisme, no? Que pot traspassar una frontera cada any. Vol dir que molt fonamental no és, per tant, no ho podem equiparar a coses tan bàsiques com les que, com l'alimentació, l'educació, diríem, la protecció sexual, etc. No? Primera cosa. I segona, òbviament, hem de pensar que tots ens agrada conèixer altres realitats, altres cultures i conèixer altra gent. L'únic que hem de pensar és que això s'ha d'encabir en uns límits biofísics, que són aquests, per exemple, del clima i la biodiversitat que parlàvem abans. És a dir, si el món ha de seguir tenint, ha de poder recuperar un clima estable, segur, amable en la humanitat, necessitem disminuir totes aquestes emissions que la comunitat científica internacional i l'ONU ens diuen que s'han de reduir d'una manera dràstica d'aquí a l'any 2030 i 2050. Vull recordar que la Unió Europea obliga els estats membres que d'aquí a l'any 2030 hi hagi una reducció d'aproximadament el 43% de les emissions. Això no s'està fent res des de les nostres illes perquè sigui possible. Què passarà si això no tira endavant? El que sabem, el que estan veient aquests dies, inundacions, incendis, augment de les temperatures, etc. Per tant, hem de recapitular i dir que tenim dret a viatjar, però no ho podem fer tant en avió. Si sortim, millor sortir, diríem, esporàdicament, que no continuem, per exemple, cada cap de setmana que puguem agafar un avió per anar aquí o allà. El turisme low cost de bitllet barat d'avió no queda més remei que eliminar-lo, quan ja estan preparant estats com França a la Unió Europea. I això voldrà dir que haurem de canviar les nostres prioritats. És a dir, de vegades el que passa és que viatgem simplement perquè no poden suportar viure allà on estem. I així que ens donen una oportunitat, sortir. Aleshores, han de fer molt més habitables, ja que sé, Formentera, per exemple, no? els entorns urbans de Formentera o de les illes, i, per tant, no generar aquesta necessitat absoluta de sortir contínuament. No? Aleshores, és un mite això de que sigui un dret humà, i, per altre costat, no és una necessitat en el sentit que dèiem abans. Evidentment, és una cosa que podem fer en algunes zones del món, de tant en tant, però cada vegada haurem de fer molt més seny perquè no podem jugar amb el clima. Si juguem amb el clima, la vida continuarà, però l'espècie humana sofrirà uns altibaixos molt més grans del que ja estan començant a veure, que déu-n'hi-do.
Bé, retornant una mica al nostre context local, bé, vas néixer a Inca, i Inca, bé, doncs, dintre del context turístic de Mallorca, consideres que té algunes particularitats en aquest context d'explotació turística, tal com la descrius?
A veure, Inca està, diríem, a la zona central de Mallorca i, òbviament, no té platges i no té muntanyes, però el que realment és sorprenent, si volem parlar de color local, és que Inca sí té una cosa, és tradició industrial, no? I aleshores és molt sorprenent que no tingui un vertader museu industrial i que pugui poder-se conèixer això, no? I per altra banda, també és interessant tota la dinàmica de mercat que hi ha allà, no? El mercat del dijous, totes les fires, com a bona part de les nostres illes, no? De totes maneres, ara no necessitem fer més propaganda, ja tenim prou turistes. Un poc el que seria interessant seria que la gent que ja ve i la gent que ja hi viu pugui gaudir més a nivell local, que no pas de pensar sempre que hem de sortir contínuament. No?
Mm-hmm. Per tu seria un cas paradigmàtic el cas de la teva pròpia localitat?
Oi tant, perquè a més s'ha convertit en un barri perifèric, en un suburbi de Palma i de la costa nord de Mallorca. No? L'Arzinc ha perdut tota la seva ànima, diríem, social i econòmica, en benefici no sap ben bé de què. No? Aleshores, hem de reivindicar un poc tot el que és relocalitzar el turisme i donar vida allà on vivim, no? Que sigui possible viure completament en el nostre entorn a fi de minimitzar aquest impacte que estem tenint a nivell climàtic i ecològic per tot, donant més riquesa a la gent que viu a la comunitat, que el diner ha de quedar allà, no anar-se'n fora a paradisos fiscals.
Bé, doncs, fins aquí, doncs, aquesta perspectiva des de la veu de l'investigador i professor Joan Boades. Moltes gràcies.
a vosaltres.